L'equip de govern passa revista de la seva acció municipal al faristol. Els dimecres, a la 1:30 de la tarda, els regidors de l'equip de govern actualitzen el dia a dia de les seves àrees. Aquesta setmana, Mari Carme Martí Buenaventura, regidora d'Ensenyament, Sanitat i Benestar Social. El faristol, els dimecres, a la 1:30 de la tarda, a la Cala RTV. Molt bona tarda, benvinguts al Faristol, un programa que encetem avui amb l'objectiu de que els diversos regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, regidors i regidores, puguin fer balanç, puguin passar revista de totes aquelles coses en les quals estan treballant en el dia a dia, de tot allò que cal anar actualitzant. En aquest primer programa tenim amb nosaltres a la regidora Mari Carme Martí Buenaventura, que és responsable d'Ensenyament, Sanitat i Benestar Social. Regidora, benvinguda al programa.
Bon dia.
Encetem aquest espai amb aquests objectius, amb els de repassar les responsabilitats i també per àrees. Per tant, si li sembla, comencem per la regidoria de Benestar Social, donat que tenim un tema important de pes al damunt de la taula, com és la residència per a la gent gran, una infraestructura pràcticament acabada en quant al tema estructural, una infraestructura i un servei adjudicat a l'empresa Onada des de pocs dies abans de Nadal i que en el seu moment es va dir que s'inauguraria el primer trimestre de l'any 2013. Quina és la situació actual d'aquesta infraestructura i com està la cosa?
La infraestructura està en les millors condicions. Està acabada tot el que és l'obra exterior, des de que Onada se'n va fer càrrec i està treballant, me consta, i estan habilitant tot el de dintre i part de lo de fora, però quasi tot és el de dins. Nosaltres creiem que durant aquest primer trimestre es podria obrir, el que passa que ningú es pensava que els pressupostos de la Generalitat estarien prorrogats. Si els pressupostos s'haguessin aprovat a començament d'any, com ens pensàvem tots, les nostres previsions haguessin sigut les adequades. S'ha de tenir en compte que, esclar, la residència hi ha 30 places concertades. L'empresa que ho ha agafat, la Onada, que nosaltres estem molt contents de que ho hagi agafat aquesta empresa, perquè totes les residències que porta al llarg del territori són les que funcionen en més qualitat, que és el que a nosaltres ens interessa, però esclar, aquesta gent també volen tenir assegurat aquestes 30 places del concert amb la Generalitat. I clar, la Generalitat tampoc no se'n pot fer càrrec fins que no hi hagi el pressupost aprovat. Esperem que dintre d'aquest mes o l'altre s'aprovin els pressupostos i després tot això tirarà endavant. Penseu que actualment l'empresa Onada ja ha fet les entrevistes amb la gent que hi ha de treballar. La gent que hi ha de treballar són gent que han d'estar preparat, clar està. Nosaltres des de formació, des del telecentre, s'han fet cursos per preparar la gent. En aquesta gent se l'ha cridat perquè comencessin a fer les proves, per les entrevistes. Tot és qüestió de dies. El que passa és que esperem que només sigui qüestió de dies. Però vull dir, el que nosaltres volem és que s'obrim totes les condicions. Onada està fent... Penseu que la quantitat que està posant Onada per arreglar tot el de dintre i el que calgui de fora són més d'un milió d'euros, que aviat està dit, eh? Perquè abans parlàvem en pessetes, ara parlem en euros. L'empresa està molt interessada en obrir i hi ha molta gent que s'espera i nosaltres som els més interessats en que això funcioni i que vagi bé. Jo crec que ara estem a l'abril, crec que maig, tot el mes juny, ja tindrem en funcionament la nostra residència.
Sempre supeditat a que s'acabin aprovant els pressupostos, per tant, a que el govern de la Generalitat acabi trobant algun soci per a tirar-los endavant.
Sí, jo crec que això es tirarà endavant. No hi ha ningú que vulgui que les coses vagin enrere. Nosaltres perquè estem interessats per la residència, però el nostre és pecat a minuta. És tot un país, el nostre país... és Catalunya per tirar endavant. En uns pressupostos prorrogats és difícil de tirar endavant. S'ha fet, però vull dir, jo crec que tothom al final se posarà les piles, veurà què és el millor pel país i que això ens ajudarà a nosaltres per poder tirar endavant la residència.
Més temes, perquè pareix que l'Ajuntament està treballant amb una mena de fundació benèfica, no?
Sí, això és interessant perquè vull dir, no passa gaire sovint. No passava abans, però vull dir, ara amb l'època de que estem tan conflictiva amb el tema econòmic, encara passa menys. Nosaltres tenim un senyor que ha vingut a l'Ajuntament i que vol formar una fundació i nosaltres, des dels nostres serveis jurídics, això s'ha posat en marxa i vol donar 15.000 euros en principi i de manera continuada cada any per ajudar a gent necessitada del poble, però dirigit a la canalla, dirigit als crios, dirigit a unes edats entre, pues, des de que van a la llar d'infants fins als 18 o als 19 anys. I vol que sigui dirigit a gent que ho necessiti, gent empadronada al poble, que tingui una residència com a mínim d'uns 10 anys. I nosaltres vam creure-ho molt interessant, perquè quan hi ha algú que vingui, que ve a donar, això no es troba gaire sovint. El que passa és que, vull dir, hem pensat que això s'ha de fer una fundació, els serveis jurídics ens han de dir de quina manera s'ha de fer de la millor manera i això s'ha parlat sempre amb l'oposició des del moment, perquè això vull dir va des de començament d'any, s'ha parlat amb l'oposició i vam decidir entre tots que es faria una comissió. En aquesta comissió hi hauran polítics, tant de l'equip de govern com membres de l'oposició, membres electes de l'oposició, altres regidors d'altres partits, i després el que creiem que és indispensable hi han d'haver-hi com a mínim dues persones que no tinguin res que veure amb la política però que estiguin dintre del món de l'assistència social perquè ells saben qui ho necessita, perquè no pugui haver partidisme de cap classe i clar, tenim les assistentes socials i després, com que està dirigit a alumnes que van a l'escola, alumnes que van a l'escola de música, crios que van a gimnàsia, que van a la piscina, creiem que, a part de les assistentes socials, també hi ha d'haver-hi, per exemple, el director o gerent de l'àrea en la que es vol incloure en aquests crios. Són crios que potser durant anys han pogut anar en aquestes activitats i ara les famílies se troben en un moment que no poden. I és una llàstima de que es perdi quan hi ha algú que vol apostar perquè això tiri endavant. Jo crec que això és una cosa que s'ha d'estudiar, però que el poble també ho ha de saber, i això estarà obert que aquest senyor no sigui l'únic que pugui aportar diners. Aquest senyor, en principi, vol aportar 15.000 euros cada any per ajudar al poble. Ell és un senyor estranger, està molt content, fa anys que està aquí, i està molt content del poble i vol quedar-s'hi a viure i vol ajudar al poble. Però jo crec que aquí tenim altres empreses o particulars que en un moment determinat poden també ajudar en aquesta fundació. Només hi haurà un límit de quantitat, per exemple, si poses 10 euros... Pues no podràs estar dintre de la comissió, però a partir d'una certa quantitat que hem d'estudiar entre tots, la gent que porti empreses o particulars que portin una certa quantitat per ajudar a la gent del poble, que jo el dic gent del poble sempre sembla que parli de gent gran. No, parlo d'una franja d'edat una mica limitada. Des de que van a la llar d'infants, fins que, jo he dit, 18-19, potser és massa, però és igual, això també s'ha d'estudiar, perquè potser trobarem algú amb moltes possibilitats per estudiar i que arriba en un moment que la família no se'n pot fer càrrec. I si el poble té capacitat per pagar certes coses, això s'ha d'estudiar, i bé. Clar. Jo crec que el tema és complicat, però no ens hem de quedar perquè sigui complicat de no fer-ho. Ho hem de fer-ho amb ganes i des d'aquí agrair públicament a aquesta persona que ha sigut el que ens va posar la llavor per començar aquesta idea. I que, a més, de la llavor posa 15.000 euros l'any. I jo animo a tota la gent que tingui una capacitat econòmica per poder ajudar el poble i empreses a sumar-se en aquesta fundació.
Més coses, perquè ja n'havíem parlat en algun moment o altre, però el servei d'ambulància municipal s'ha posat al servei dels malalts crònics amb l'objectiu de facilitar-los pues, bueno, desplaçaments que, bueno, que a hores d'ara pues, potser els eren complicats. No?
Sí, és que a vegades la gent no sap el que té. Nosaltres tenim la gran sort que tenim dues ambulàncies. Tenim l'ambulància que ens toca per llei que posa la Generalitat, el SEM, i després aquest Ajuntament fa un gran esforç, fa molts anys que ho fa, per tenir una altra ambulància, el SUM, amb gent molt preparada, que fa molt bona feina i que l'ha fet durant molts anys. Però jo quan vaig agafar la regidoria de Sanitat i Benestar Social sempre vaig pensar: fem més del que podem. Tenim gent totalment preparada per fer el que calgui. Tenim dos infermeres titulades a l'ambulància i tota l'altra gent que hi treballa, que fan cursos i que es preparen totalment, i que tenim la gran sort que coneixen el poble, i això és important. Hem començat des del novembre a fer visites. Ells fan tots els serveis que se'ls demana, l'estat, però després a fer... La gent a vegades és una miqueta reàcia. Ai, molestaré. No truco. Potser sí que ara podria baixar la meva mare, el meu pare, la meva àvia, i no puc. Però bueno, és igual, ara he d'anar a molestar. Jo el que des d'aquí vull llançar el missatge és de que això no és molestar. És la feina que hem de fer i que volem que es faci. I nosaltres, perquè la gent se'n doni compte... jo com a regidora, acompanyada de la gent que està de guàrdia en aquell moment amb l'ambulància, faig visites periòdiques a la gent que nosaltres, tant el CAP com les assistentes socials, me passen que tenen dificultats. Uns són dificultats econòmiques i els altres són dificultats de mobilitat. Són gent que es fa gran, que viuen en pisos i que, esclar...
A lo millor no tenen ascensor, per exemple.
Que molts, n'hi ha molta gent que no té ascensor i que no poden baixar. I a vegades els han operat de certes coses. Fem aquestes visites i un cop per setmana l'alcalde, que té sensibilitat per aquestes coses, i jo li vaig dir, jo ho faig això, jo vull venir amb tu. I un cop a la setmana l'alcalde m'acompanya i fem visites a les cases que ens han passat tant el CAP com assistència social per dir-los, tenim una ambulància a la vostra disposició. No voleu, no volem que us penseu que ens molesteu, al contrari, volem que vosaltres ens crideu, que estem per vosaltres. Si cal que vinguem tres cops per setmana, doncs vindrem tres cops per setmana. L'únic que els diem, clar està, és que si en el moment de fer el servei se'ls crida per una urgència, se n'aniran per l'urgència i després tornaran. Jo crec que és una de les coses tindre d'aquest mandat i de la manera que està tot, que pot ser més productiu pel poble. Que el poble tingui un servei que el tenia i no l'aprofitava, no, s'ha d'aprofitar.
Dins de l'àmbit encara del benestar social tenim també la previsió de fer unes millores estructurals a l'edifici del Casal d'Avis, no?
Sí, el Casal d'Avis. El casal, jo a vegades quan hi vaig, que no hi vaig gaire, mea culpa, no hi vaig gaire, tindria que anar-hi més. El casal d'avis, la gent gran en allà troba el seu esbarjo. Tu saps el que és els diumenges a la tarda, poder-se trobar tots, recordant aquells temps, i ballar, que és el que li agrada a la gent gran, ballar, poden menjar, n'hi ha que van a dinar, n'hi ha que no van a dinar, i es troben després i ballen. I sempre hem tingut un problema estructural al casal d'avis, que sempre han hagut goteres. Però bueno, ho s'ha anat arreglant des de la brigada i s'ha anat fent. El que passa que aquest any, amb els aiguats que hi han hagut, pues ha sigut conflictiu. Baixava l'aigua a raig i dintre de les subvencions que hem aconseguit, una la destinarem a canviar tota la teulada del casal d'avis. Perquè, esclar, si se fan apany o si s'arregla de tant en quant, a la llarga torna a sortir. I ara volem fer-ho bé. Mirarem de fer-ho pues, abans de l'estiu. Home, el casal d'avis, les activitats, sobretot musicals, que és el que agrada a la gent gran, de poder ballar, de trobar-se tots, se fan fins a mitjans de juny. Pues, mirarem que a partir del juny pues, se pugui canviar la teulada, que quan tornin a començar el setembre, que jo continuarà igual, perquè va dir l'empresa ho farà per fora, o sigui que allà se serviran menjars igual i tot, i després al setembre tornaran a començar les activitats de ball.
Canviem d'àrea i anem a parlar de l'àrea de sanitat, perquè ara fa pocs dies també va visitar-nos el doctor Madueño, responsable de l'àrea bàsica de salut i de les àrees bàsiques del Baix Ebre, anunciant-nos pues, bueno, pues, una sèrie de millores i parlant-nos del servei sanitari de la població. I en tot cas deixant-nos clar que alguns serveis que s'havien posat en marxa i que s'havien hagut d'aturar i tal, tornaven a posar-se en funcionament.
Sí, bueno, els serveis aquests pues, són els de ginecologia, odontologia continua igual. Ginecologia, hi va haver un problema perquè vull dir la persona que estava aquí com a ginecòleg pues, va trobar una altra feina. Esclar, tothom pot triar una miqueta i ha costat una miqueta de tornar a reconduir. Però bueno, ara tornen a començar el servei de ginecologia, la gent pot estar tranquil·la, i jo el que des d'aquí voldria dir, perquè a vegades la gent no ens en donem compte de lo que tenim, de la sort i de les avantatges que tenim, que per tenir-los algú ha tingut que fer la feina. S'estan tancant els CAPs a la nit de moltes poblacions, poblacions amb molts més habitants que nosaltres. Ho veieu a la tele, hi ha manifestacions. Jo aquí no puc dir res perquè si, quan no hi ha diners la Generalitat pues, fa el que pot. Però nosaltres hem aconseguit que el nostre CAP estigui obert totes les nits. Jo l'altre dia vaig tenir una entrevista amb tots els farmacèutics de l'Ametlla i van ser ells que em van donar la idea. Perquè esclar, una cosa a vegades quan la tens no hi dones importància. I ells me van dir: Mari Carmen, pensa que el que tenim en aquest poble és privilegiat. Un poble amb la població que té la Cala, 8.000 habitants que no arribem, tenir un CAP obert totes les nits i amb poques poblacions que ho tinguin. Això ha costat un esforç. L'alcalde s'ha mogut, jo m'he mogut, l'equip de governs... Però bueno, és el que s'ha de fer i creiem que és necessari. Però vull dir, la gent que ho tingui en compte, te trobes malament a la nit i tu saps que pots anar al CAP. En una altra població no ho poden fer-ho, han d'anar en una altra població o al mig els hi ve molt més tard. Això és bastant important, tenir un CAP obert a la nit, tenir una ambulància 24 hores al dia, la de la Generalitat, i una altra a càrrec del pressupost de l'Ajuntament. Jo crec que la gent amb el tema de sanitat se n'ha de donar compte de que l'esforç que es fa per part d'aquest Ajuntament és molt important.
I ara passaríem a l'àrea d'ensenyament, en tot cas en dos o tres temes que sí també són d'interès, com per exemple recordar una mica després de tot el que va suposar el tancament del menjador escolar a l'escola, doncs com ha quedat i quines són les perspectives.
Sí, bueno, ja saps que a final del curs passat i durant tot l'estiu doncs, va haver la problemàtica de que el concedir la Generalitat, la jornada compactada, no ens ho pensàvem. Jo vaig ser la primera sorpresa, ho he de dir-ho, perquè no em pensava que es concedís en una escola primària. Es va concedir, hi ha gent contenta, hi ha gent que no hi està tant, però bueno, la decisió no la pren un ajuntament, sinó que la pren un govern. És en període de proves i, esclar, ens quedava penjat una miqueta al menjador. Jo també entenc, va haver una empresa que se'n feia càrrec, esclar, si no hi ha escola a la tarda, les empreses estan per guanyar diners, no són ONGs. S'ho va deixar. Jo crec que ara el que tenim és, hi ha molt menys alumnes que es quedin al menjador, però crec que els que es queden és perquè són una verdadera necessitat dels pares. Perquè vull dir, clar, hi ha molta gent que diuen, bueno, la jornada compactada, plega les dues, vaig a buscar el criu les dues i ja està. Però hi ha gent que treballa fins a les 3, hi ha gent que té una jornada que, i no tenen avis o gent que els pugui ajudar, i al final se va aconseguir que hi hagués pues, un càtering. Ara tenim el càtering, els alumnes que van a que es queden a dinar pues, són d'uns 35, no sempre, però bueno, almenys si són 35 i són 35 famílies que ho necessiten de veritat i estan coberts, doncs, bueno, la feina s'ha fet. Tenim unes grans instal·lacions a l'escola, que és una llàstima, perquè vull dir, abans se feia la cuina allà mateix, un càtering no és el mateix, que els crios mengin una cosa calentada no és el mateix, però bueno, és el que hi ha. Si no era el càtering, era que els pares preparessin carmanyola i donar-los allà la carmanyola. I la gent de l'AMPA pues, encarregar-se de posar monitores per donar el menjar. Jo crec que dintre del que ens va passar s'ha pues, solucionat bé. Les famílies que ho necessiten de veritat són les que es queden. I bueno, veurem més endavant com va tot això. I que la gent no es pensi que tenim una escola que no es fa servir la cuina. Per exemple, en turisme, ara el curs de tapes que es va fer per als bars i pels restaurants de la Cala, teníem que fer-ho en algun lloc. Ens van venir professors de l'Escola d'Hostaleria de Cambrils i necessitaven una cuina gran. Primer havíem pensat en el casal d'avis, però el casal d'avis donen menjar cada dia a la gent que hi va menjar i la cuina és petita. Per donar això era, i vam pensar en l'escola, o sigui que la cuina de l'escola s'ha aprofitat per fer aquests cursos i si necessitem fer-ho per altres coses, doncs sabem que allà tenim això a la nostra disposició.
Més coses. L'Escola Municipal de Música, que al primer de curs se va haver d'incrementar també les quotes.
Sí, teníem una miqueta de por, bueno, això ja va començar des de l'any passat, però vull dir, jo crec que la gent que vol fer música és que té ganes de fer-ho i saben que bueno, les coses no són gratuïtes, que tot el que t'agrada val uns diners i jo em pensava que es borraria molta gent, no s'ha borrat, al contrari, tenim els mateixos alumnes que teníem i continua molt bé. Jo des d'aquí també un agraïment a la Fàtima Hidalgo, l'actual directora, que fa un gran treball i donem coses noves a fer. Ara, per exemple, el dissabte dia 20 d'abril, aquest any ho canviem. Les audicions d'adults, de la gent que estudia a l'Escola de Música i fan audicions en públic, fins ara ho havíem fet a la sala, a l'Escola de Música d'Alt, doncs se feia baix. Però aquest any hem pensat que també seria interessant de canviar de lloc. Tenim un espai preciós davant de la mar, que és el CIP, el Centre d'Interpretació de la Pesca, els Porxos, la Cofradia Vella, i es farà el dia 20 allà baix. A les 11 hi hauran les audicions d'adults i a les 12 hi haurà el concert de professors de l'Escola de Música. Esperem l'assistència de molta gent.
Això pel que fa a l'EMNA i pel que fa a l'escola, alguna novetat de cara...
Sí, bueno, perquè anem de cara a Sant Jordi.
Anem de cara a Sant
Jordi. I és l'escola Sant Jordi, se fa la Setmana Cultural. Fa anys ja es va fer que es va portar els alumnes a visitar el museu. Nosaltres tenim un museu de ceràmica, no hi ha gaires pobles que tinguin un museu com el de ceràmica que tenim aquí. Jo vaig parlar amb un senyor alemany dintre del món de la terrissa i em va dir que Europa és únic. Pues això s'ha de potenciar. Amb la directora de l'escola pues vam quedar amb la col·laboració de l'empresa Carrera que portarà els autobusos i que ens ho fan un preu molt reduït. Hi haurà 200 alumnes durant els dies 17 i 18 d'abril, dimecres i dijous de la Setmana Cultural de Sant Jordi, que aniran a visitar el museu. L'Ajuntament pues, vull dir, pagarà la part proporcional dels autocars, l'altre se'n fa càrrec l'empresa Carrera i després farem les visites perquè tots els alumnes visitin i coneixin el potencial que tenen aquí a l'Ametlla. És que el museu vull dir, a vegades el tenim una miqueta deixat de la mà de Déu i és un gran actiu que tenim, perquè vull dir, després també tindrem visites d'escola, institut de poblacions dels voltants, com per exemple Xerta, i ara que anem de cara a l'estiu, a l'hivern pues, està una miqueta apagat, però obrirem per totes les visites, i a més vull dir, hi ha programadors turístics que han de fer una visita important, perquè visitar les Terres de l'Ebre i no visitar el nostre museu no deixa de ser un hàndicap, i aquesta gent ho volen potenciar, i nosaltres estem al costat d'ells, clar està.
Alguna cosa més, regidora, per acabar?
Bueno, de coses
n'hi ha... Hem repassat una mica
sí,
de tot, no?
Sí, de coses n'hi ha moltes, però vull dir, tampoc no podem estar tot el dia parlant, la gent ha d'anar assimilant el que li diem, i com que anirem parlant...
Pues molt bé, moltes gràcies, Mari Carme Martí Buenaventura, regidora d'Ensenyament, Sanitat i Benestar Social, que avui ha fet el repàs de les seves responsabilitats aquí al programa, al Faristol. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip de govern passa revista de la seva acció municipal al Faristol. Els dimecres, a la 1:30 de la tarda, els regidors de l'equip de govern actualitzen el dia a dia de les seves àrees. Aquesta setmana, Mari Carme Martí Buenaventura, regidora d'Ensenyament, Sanitat i Benestar Social. El Faristol, els dimecres, a la 1:30 de la tarda, a la Cala RTV.